Bona tarda, són les 7.
Notícies en xarxa, edició vespre, amb l'Ali Giné.
Crida la responsabilitat del govern català, que no descarta fer més passos enrere per controlar la macroonada de contagis que afecta Catalunya i que avui ha deixat de nou més de 7.000 nous casos. Montse Manent.
La velocitat de contagi va en augment i s'acosta al 3,4 i el risc de rebrot s'enfila fins als 1.460 punts. El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha demanat de nou responsabilitat en la sessió de control del govern al Parlament de Catalunya.
Cal frenar, com sigui, la nova onada de Covid-19, i això depèn de totes i de tots, d'actuar sempre amb responsabilitat, per haver d'evitar fer més passos enrere que ningú vol fer, però que si les circumstàncies ens obliguen, com hem fet en el cas de l'oci nocturn, haurem de fer per preservar la salut del conjunt de la ciutadania.
En marxa des d'avui els primers punts mòbils de vacunació. El conseller de Salut, Josep Maria Argimon, ha avançat que no descarta ampliar el seu horari i fins i tot, si és necessari, vacunar de nit.
De moment són 6 autobusos que distribueixen la vacuna monodosi de Janssen a la població major de 40 anys i de difícil captació. A Badalona, on es preveia vacunar fins aquesta tarda, ja han esgotat les vacunes al migdia.
Ràdio Ciutat de Badalona, Mar Martínez.
Les cues davant del pont del Petroli han començat ben d'hora i a 8:15 del matí ja hi havia gent esperant l'obertura de la campanya. La gran majoria és gent jove. Escoltem alguns dels testimonis.
Doncs hem vingut a les 7:30 o així i, clar, hem estat fent cua fins a les 9 que obrien i, doncs, fins ara, que són les 11:30 o així, doncs 4 hores.
Carles Puigdemont i Oriol Junqueras es troben a Waterloo per primer cop des de l'octubre de 2017.
Raül Romeva, Dolors Bassa, Carme Forcadell i Meritxell Serret han acompanyat el líder d'Esquerra en una primera visita que esperen que sigui un punt d'inflexió. Junqueras ha explicat que es tornaran a veure ben aviat.
Hem quedat que ens veurem segur ben aviat, tal com li deia, i que segur que tindrem ocasió de retrobar-nos a Brussel·les, de retrobar-nos a Estrasburg, i tant de bo, també ben aviat tinguem l'ocasió de retrobar-nos a Catalunya. En absolut, ja sabeu que jo no tengo por costumbre reprochar nada a nadie, y en sentido contrario tampoco, ningún reproche.
Front comú de 300 organitzacions contra l'ampliació de l'aeroport del Prat s'han manifestat aquest matí en un acte unitari al Museu de Ciències Naturals de Barcelona.
La sociòloga especialista en deure i finances, Yolanda Fresnillo, assegura que l'ampliació va contra el model econòmic que caldria implementar.
Va en la direcció absolutament contrària al model econòmic que hauríem d'estar implementant i que hauríem hagut d'aprendre de la pandèmia que acabem de viure i del canvi climàtic, de l'emergència climàtica en la que vivim.
En cultura, el Teatre Atlàntida de Vic presenta la programació de la nova temporada amb una 50 de propostes que començarà el mes de setembre i s'allargarà fins al febrer.
El Complex Cultural Vigatà estrena uns itineraris grups d'obres amb un nexe comú i una col·laboració per fer els espectacles accessibles a les persones amb discapacitat auditiva.
El nou FM, Natàlia Peix.
L'Atlàntida estrenarà els anomenats itineraris. El primer, amb 4 muntatges, es dedica a Shakespeare. Víctor Sunyol és membre del Consell Assessor de Programació.
Perquè els espectadors, seguint aquest itinerari, puguem conèixer, doncs, cada vegada una sèrie de personatges, d'actors, o ficar-nos dintre d'algunes idees que es treballin en aquest itinerari.
Notícies en xarxa, edició vespre. Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Carme Farnell, bona tarda.
Bona tarda. El que tindrem durant aquesta tarda és alguns ruixats encara cap a la zona del Pirineu Oriental, també alguns que se n'escaparan cap a la cara nord del Pirineu, però a la resta del país tindrem un temps força més estable. I en canvi, cap al Pla de Lleida s'espera domini del sol i d'aquí que la temperatura s'ha d'anar recuperant ràpidament. Tot i això, avui la temperatura màxima quedarà més baixa que la d'ahir. Atenció, perquè durant aquesta propera nit també el temps continuarà sent inestable, es podran registrar alguns xàfecs a punts del litoral, però també a punts de la Catalunya central, que demà, a primera hora del matí, tindran tendència a desplaçar-se i afectar sobretot les comarques de Girona. Des d'aquí el Servei Meteorològic de Catalunya s'ha activat un avís al respecte d'aquests ruixats que podran ser de certa intensitat. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Carme Farnell. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Mireia Camats, bona tarda.
Hola, bona tarda. A hores d'ara hi ha problemes, sobretot a l'àrea metropolitana de Barcelona. L'autopista del Vallès a la C58 hi ha 4 quilòmetres de retenció de Montcada a Barcelona en sentit sud. A la B30, lateral de la P7, retencions a Barberà en sentit sud i a Cerdanyola en sentit nord. En tots dos casos, per enllaçar amb la C58, a l'autopista P7 hi ha 1 quilòmetre de cua a Barberà en sentit sud. A la B23, 1 quilòmetre de retenció al Papiol en sentit Martorell. A la 2 hi ha 1 quilòmetre de cua a Sant Joan d'Espí en sentit Barcelona. I a la C17, 2 quilòmetres de retenció a Parets en sentit Pic. A banda d'això, a la C14 hi ha 3 quilòmetres de retenció al Covent, tots dos sentits per obres, per tant, precaució a l'hora de circular per aquest tram. I a la Nacional 340 hi ha retencions al llarg d'un quilòmetre al Vendrell en sentit sud. Repassem tot seguit la situació a les rondes de Barcelona. A la ronda de la B20 hi ha retencions de Sant Gervasi a Horta en sentit Besòs, i a la ronda litoral de la B10 hi ha retencions de Zona Franca al Port i de Sant Adrià a Bon Pastor en sentit Besòs. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Crida a la responsabilitat del govern català, que no descarta fer més passos enrere per controlar la macroonada que afecta Catalunya i que avui ha deixat de nou més de 7.000 casos nous.
Els indicadors no són bons i tot fa preveure que continuaran creixent a ritme vertiginós en els propers dies. Ho dèiem ahir, ja comença a notar-se l'augment dels ingressos hospitalaris i el col·lapse de l'atenció primària no millora. Els hospitals començaran també a fer proves PCR per millorar millorar la saturació dels CAPs.
Mentrestant, avui hem sabut també que en les escasses dues setmanes que ha obert l'oci nocturn, Salut ha detectat fins a 31 brots amb un total per ara de 456 positius i més de 1.500 contactes estrets investigats. Aquest matí, des del Parlament, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, feia una crida de nou a la responsabilitat. Maite Polo, bona tarda.
Bona tarda. El president Aragonès s'ha mostrat molt preocupat pel moment complicat de la pandèmia i ha dit que és un repte de país superar la nova onada. Ha advertit que no anem bé i que, si cal, el govern tornarà a activar determinades restriccions, com ha fet aquesta setmana amb una part de l'oci nocturn.
Cal frenar, com sigui, la nova onada de Covid-19, i això depèn de totes i de tots, d'actuar sempre amb responsabilitat, per haver d'evitar fer més passos enrere que ningú vol fer, però que si les circumstàncies ens obliguen, com hem fet en el cas de l'oci nocturn, haurem de fer per preservar la salut del conjunt de la ciutadania.
Aragonès ha tingut paraules de reconeixement per al jovent, que ha fet un esforç molt gran, ha dit, des de l'inici de la pandèmia, sacrificant la vida social, i s'ha compromès a donar un bon impuls a la vacunació. També al Parlament, el conseller de Salut ha anunciat que els hospitals faran PCRs i proves d'antígens per allà alleugerir la càrrega dels CAPs.
Parlem d'aquestes dades de la pandèmia. Sanitat ha notificat aquesta tarda 17.384 nous contagis i 17 morts per Covid-19 en les darreres hores i torna a situar Espanya en risc extrem. A Catalunya, com dèiem, s'han declarat més de 7.000 casos nous. La velocitat de contagi va en augment i s'acosta al 3,4 i el risc de rebrot s'enfila fins als 1.460 punts.
Augmenten també els ingressats als hospitals, que ja són 610, 35 més que en el darrer balanç, mentre que els crítics a la UCI es mantenen en 133. Això sí, no s'ha notificat cap mort en les darreres 24 hores i el total des de l'inici de la pandèmia es manté en 22.274.
Tot plegat avui que Salut desplega punts mòbils de vacunació i cribratges massius entre la gent jove a Sitges. Avui han fet proves PCR al col·lectiu d'entre 16 i 30 al municipi davant l'increment de casos. Canal Blau, Jaume Inglés.
L'ambulatori estava desbordat per l'allau de positius i contactes de positius que hi acudien. Davant d'això, l'Ajuntament de Sitges es va posar en contacte amb el Departament de Salut, que ja tenia la vila en el punt de mira. L'alcaldessa de Sitges, Aurora Carbonell, s'ha mostrat preocupada davant l'increment de casos positius al municipi.
Preocupa per tot, no? Pel turisme, per la gent i per la salut en general. Evidentment preocupa perquè ara estàvem en un inici de repunt de sortida, tot s'estava animant molt i, evidentment, doncs, per la marca, diguem, doncs, no és positiu, no? Dic que a Sitges n'hi ha molts positius.
El risc de rebrot a Sitges es situa gairebé en els 6.000 punts. En els darrers 14 dies hi ha 408 casos actius i d'aquests la mitjana d'edat és de 26 anys.
I ho dèiem ara, en marxa també avui els primers punts mòbils de vacunació. El conseller de Salut n'ha parlat també des del Parlament en la sessió de control i ha avançat que no descarta ampliar el seu horari i fins i tot, si és necessari, vacunar de nit.
De moment, els autobusos distribuïts són 6 i van dirigits a la població major de 40 anys i de difícil captació. Finalment, però, i davant l'elevada demanda que s'ha registrat en aquest primer dia, s'ha vacunat també gent a partir de 18 anys amb la vacuna monodosi de Janssen.
L'èxit ha estat tan gran que punts com a Badalona, on es preveia vacunar fins aquesta tarda, ja han esgotat les vacunes al migdia. Ràdio Ciutat de Badalona, Marc Martínez.
Les cues davant del pont del petroli han començat ben d'hora i a 8:15 ja hi havia gent esperant l'obertura de la campanya, que no era fins a 9:00. La gran majoria és gent jove. Escoltem alguns dels testimonis.
Doncs hem vingut a 7:30 o així i, clar, hem estat fent cua fins a 9:00 que obrien i, doncs, fins ara, que són 11:30 o així, doncs, 4 hores.
Hemos tenido suerte cuando hemos llegado que la cola estaba a la mitad y no nos esperábamos, o sea, no nos esperábamos tan poca cola, ¿sabes? Nos esperábamos un poco más.
Bien, hay cola, pero la verdad que va súper rápido. Llevamos media hora y ya estamos casi la entrada.
A la cua, molta gent que havia tingut problemes per trobar hora a través del web, però també d'altres que davant l'arribada de l'estiu han preferit tenir la pauta completa de forma ràpida, ja que la vacuna que s'ha administrat ha estat la de la farmacèutica Janssen, d'una dosi. A 12:00, 3 hores després de posar en marxa el punt de vacunació, ja hi havien passat més de 700 persones i uns minuts abans de 2:00 ja s'havia arribat a la xifra de 900 dosis distribuïdes, que eren totes les disponibles. En aquell moment, el punt ha quedat tancat.
S'estrena també el primer punt mòbil de vacunació de Barcelona amb llargues cues i molta confusió durant el matí. L'autocar instal·lat a l'Arc de Triomf estava destinat a persones majors de 40 anys de Ciutat Vella i del Fortpienc. Però una hora abans de l'obertura del punt ja hi havia centenars de persones esperant, la majoria joves.
Centenars de joves s'han aplegat aquest matí al nou punt de vacunació mòbil instal·lat a l'Arc de Triomf amb l'esperança d'aconseguir la immunització, tot i que els responsables de salut ja havien informat que els menors de 40 anys no podrien vacunar-se, excepte els de col·lectius vulnerables.
Jo el que puc dir és que la filosofia d'aquest punt vacunal és per aquesta població que hem detectat de més de 40 anys que encara no està vacunada i que és a la que està prioritzada.
La presència de joves ha provocat confusió i un desgavell en l'organització. Per això, voluntaris de la Creu Roja han intervingut per donar prioritat a les persones majors de 40 anys de la cua.
Hem vingut aquí pensant que podríem i ens acaben de comentar que no es pot. Ens han dit que si s'obren sí, si no, no.
Al llarg del matí, però, la majoria s'ha pogut vacunar. A la tarda ha canviat el panorama i no s'han repetit les cues. A més, s'han aturat les vacunacions a persones joves i en cas que s'obrin dosis, aquestes es portaran a l'Hospital Clínic. El d'avui ha estat el primer punt mòbil de vacunació de Barcelona i estarà en funcionament fins divendres. A partir del cap de setmana està previst instal·lar-ne altres punts de la ciutat en funció de la incidència de contagis.
Doncs precisament a Barcelona, l'alcaldessa Ada Colau avisa que no permetran aglomeracions ni botellons al centre de la ciutat i per evitar-ho reforçaran la presència policial aquest cap de setmana, que l'oci nocturn estarà ja tancat. Interior també els ha confirmat que destinaran Mossos d'Esquadra a cobrir les zones del Born, la Barceloneta i l'entorn de les platges. Diana Bermejo.
Amb l'oci nocturn tancat, l'Ajuntament de Barcelona tem que es produeixin aglomeracions a l'entorn de les platges i al passeig del Born i per això s'incrementarà la presència policial aquest cap de setmana. A més de l'evident perill d'expansió del virus, l'alcaldessa de Colau ha explicat que aquestes trobades multitudinàries en què no es compleixen les mesures estan provocant greus problemes de convivència.
No es permetrà que hi hagin aglomeracions que no respectin les mesures i que ens hem de prendre seriosament que hem d'aturar aquesta onada nova de contagis. Per tant, ja sigui per salut pública, ja sigui per evitar els contagis, ja sigui per respectar el dret dels veïns a descansar a Ciutat Vella, a la Barceloneta, insisteixo, no es pot venir a Ciutat Vella a descontrolar-se i a fer aglomeracions.
Avui ja s'han produït reunions de diversos departaments per abordar el problema i, segons Colau, des del Departament d'Interior, els han confirmat que augmentaran la presència de...
Notícies en xarxa. Informació al detall.
Primer retrobament de l'expresident Carles Puigdemont i l'exvicepresident Oriol Junqueras des de l'octubre de 2017. Ha estat aquest dimecres a Waterloo. L'expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, l'exconseller d'Exteriors, Raül Romeva, l'exconsellera de Treball, Dolors Bassa i la diputada d'Esquerra Republicana, Meritxell Serret, han viatjat també fins a Bèlgica per visitar el líder de Junts per Catalunya.
L'expresident no ha sortit a rebre Junqueras, sinó que l'ha fet entrar a la Casa de la República i després han sortit tots dos a fer-se la foto de retrobament. També hi havia el raper Baltònic. A la sortida, Junqueras s'ha mostrat convençut que a partir d'ara es veuran més sovint.
hem quedat que ens veurem segur ben aviat, tal com li deia, i que segur que tindrem ocasió de retrobar-nos a Brussel·les, de retrobar-nos a Estrasburg, i tant de bo, també ben aviat tinguem l'ocasió de retrobar-nos a Catalunya. En absolut, ja sabeu que jo no tengo por costumbre reprochar nada a nadie, y en sentido contrario tampoco, ningún reproche, y sí un compromiso explícito de compartir este esfuerzo en la lucha contra la represión que todos sufrimos y que sufre el conjunto de la sociedad. I res del que hem fet no està en el Codi Penal, segur que tot plegat mereix un compromís explícit de tots nosaltres a favor de l'amnistia, de tots nosaltres i de qualsevol ciutadà que estimi la democràcia i que vulgui garantir una vida digna a tots els seus conciutadans.
Junqueras volia reunir-se amb Puigdemont a Estrasburg, però Puigdemont va dir que no hi aniria perquè no intervenia en aquesta sessió plenària, malgrat que fins ara sempre ha parlat a tots els plens.
I encara en clau política, bona part del ple d'aquest dimecres l'ha ocupat el nou decret llei del govern de la Generalitat que crea un fons per respondre a les fiances imposades pel Tribunal de Comptes a treballadors públics. Aquest fons, dotat amb 10 milions d'euros, ha estat durament criticat per PP i Ciutadans.
Aragonès ha expressat plena confiança en la innocència dels treballadors públics de la Generalitat i ha explicat que per això han adoptat una solució d'emergència, però de cobertura general, per evitar que les persones perseguides hagin de respondre amb el seu patrimoni personal davant del Tribunal de Comptes.
Cal garantir la presumpció d'innocència. Mai abans de la Generalitat havia adoptat una decisió com aquesta, però davant de decisions arbitràries, actuacions decidides i d'acord amb la llei, que cobreixen a tothom, davant de la irracionalitat, racionalitat i fermesa. Cal protegir els servidors públics que han actuat en tot moment amb un inqüestionable compromís amb la ciutadania del país.
Des de Ciutadans, el líder del grup, Carlos Carrizosa, ha recordat que el Tribunal de Comptes està comptant quina despesa pública es va dedicar al referèndum i ha rebutjat contundentment el decret llei de la Generalitat.
Notícies en xarxa. Informació de proximitat.
Els Mossos d'Esquadra han desarticulat a Barcelona un grup criminal que hauria estafat més d'un milió d'euros a l'autoritat del transport metropolità amb la venda de títols de transport falsos.
Hi ha 7 detinguts, entre els quals un treballador del metro que hauria robat fins a 47 bobines verges de títols de transport que venia als falsificadors. Les detencions s'han fet aquesta setmana a Barcelona i Mataró arran d'una investigació que va arrencar al març per una denúncia del representant legal de l'ATM, segons la qual havien detectat el darrer any títols de transport falsificats provinents de TMB.
Comissions Obreres, la UGT i diversos sindicats i associacions penitenciàries s'han concentrat aquest migdia davant de totes les presons catalanes per denunciar l'agressió sexual a una funcionària de Quatre Camins.
Els fets van passar ahir durant la jornada laboral de la víctima, però els sindicats denuncien que aquest cas se suma a una llarga sèrie d'agressions que ha patit el col·lectiu i que consideren que ve derivada d'una política errònia i d'esquena a la realitat penitenciària adoptada per la secretària de Mesures Penals, Rehabilitació i Atenció a la Víctima. El síndic de Greuges investiga aquesta agressió d'ofici i s'ha adreçat al Departament de Justícia per conèixer els fets i les mesures que s'han pres per atendre la víctima.
Més de 300 organitzacions s'han manifestat aquest matí contra l'ampliació de l'aeroport del Prat. Ho han fet en un acte unitari al Museu de Ciències Naturals de Barcelona, on han reclamat al govern de la Generalitat i als ajuntaments implicats que s'oposin a qualsevol ampliació de la infraestructura. Carlos Monfort.
Els convocants consideren injustificable i inviable plantejar inversions en aquest sector en un context de crisi climàtica i social. Creuen que l'ampliació és una operació únicament especulativa en contra de l'interès general i a favor de constructores, bancs i l'accionariat d'Aena. La sociòloga especialista en deure i finances, Yolanda Fresnillo, assegura que l'ampliació va contra el model econòmic que caldria implementar.
Va en la direcció absolutament contrària al model econòmic que hauríem d'estar implementant i que hauríem hagut d'aprendre de la pandèmia que acabem climàtic, de l'emergència climàtica en la que vivim.
Les entitats manifestants han denunciat que fa més de 20 anys que s'incompleixen els acords sobre l'ampliació de la TU del Prat. D'altra banda, han lamentat que la resposta donada per part de la Generalitat i dels ajuntaments implicats hagi estat plantejar noves inversions per impulsar el creixement de l'aviació amb la connexió del Prat amb Girona i Reus a través de l'alta velocitat. Per tot plegat, exigeixen que les inversions es prioritzin en funció de l'interès general i apostin pel transport públic quotidià i la integració del sistema ferroviari.
Més qüestions. Sabadell s'incorpora oficialment a l'Associació de Municipis de l'Arc Metropolità, una entitat que agrupa 9 municipis de la segona corona, des de Mataró o Granollers, a Martorell o Vilafranca del Penedès, passant ara per Sabadell o Terrassa. L'objectiu de l'ens supramunicipal és tenir més força per incidir en les necessitats d'aquest territori. Ràdio Sabadell, Pere Gallifa.
Tot i votar-hi a favor, altres formacions de l'oposició també han posat aigua al vi, com Ciutadans, que no creu que aquesta entitat tingui prou força per remarcar l'agenda de l'àrea metropolitana, o Esquerra, que vol que el posicionament de la ciutat es consensuï entre totes les forces del ple. Per part del govern, l'alcaldessa Marta Ferrés ha posat calendari a la constitució de l'entitat un cop tots els municipis hi donin el seu vistiplau.
La idea és que ara, quan acabi aquest mes de juliol, que ja s'hauran acabat tots els plens de tots els ajuntaments, doncs ja finalment tinguem constituït aquest arc metropolità i que al setembre doncs ja pugui començar la seva activitat de forma ja sostinguda, perquè ja estarà formalment doncs constituïda.
A part de Sabadell, també se sumaran aquesta associació de municipis de l'arc metropolità Terrassa, Rubí, Granollers, Mollet, Mataró, Martorell, Vilafranca del Penedès i Vilanova i la Geltrú.
I a Barcelona, la ciutat afronta un estiu amb un centenar d'obres noves que s'afegiran a les que ja hi ha en marxa. Des del consistori, però, asseguren que es tracta de treballs de baixa intensitat, és a dir, que no afectaran gaire ni el dia a dia dels veïns ni la mobilitat. Laura Álvarez.
El punt calent continuarà sent la plaça de les Glòries i la Meridiana, un projecte però que des de l'Ajuntament confien que estarà acabat de cara al mes d'octubre. Entre les obres noves que es posaran en marxa aquest estiu hi ha 16 intervencions en l'espai públic, com la construcció de dues noves superilles a Sants i Nou Barris, 5 obres de millora en estacions de metro i una quarantena d'intervencions en escoles. N'ha parlat la regidora Janet Sanz.
108 obres d'estiu que són de baixa intensitat en general, que algunes coincideixen precisament amb obres que estan en la seva recta final, com pot ser el túnel de les Glòries, i per tant que l'objectiu és que entre el setembre i el novembre això ja pugui estar en funcionament, i el que farem a l'estiu és acabar-ho de posar tot també en marxa.
La inversió municipal per aquest any destinat a aquestes obres de millora i també per finalitzar les que ja hi ha en marxa és de 20 milions d'euros.
En cultura, el Teatre Atlàntida de Vic ha presentat la programació de la nova temporada, que començarà el mes de setembre i s'allargarà fins al febrer. La formen una cinquantena de propostes. El complex cultural biguetà estrena uns itineraris, grups d'obres amb un nexe comú i una col·laboració per fer els espectacles accessibles a les persones amb discapacitat auditiva. El nou FM, Natàlia Peix.
A proposta del seu Consell Assessor de Programació, l'Atlàntida estrenarà els anomenats itineraris, una sèrie d'espectacles que tindran un nexe comú. El primer, amb quatre muntatges, es dedica a Shakespeare. Víctor Sunyol és membre del Consell Assessor de Programació.
Perquè els espectadors, seguint aquest itinerari, puguem conèixer doncs, cada vegada una sèrie de personatges, d'actors, o ficar-nos dintre d'algunes idees que es treballin en aquest itinerari.
Moja, el gran comediant de Joel Joan, Lil Dami, Aka, o la versió teatral de la novel·la d'Irene Solà, Canto jo i la muntanya balla, són algunes de les propostes destacades, amb un aforament del 70% i pensant en un retorn progressiu a la normalitat. L'equipament manté, tot i així, 6 espectacles virtuals a la sala 4. El cicle Grans Concerts portarà a Vic grans figures internacionals com la violinista francesa Alexandra Soum, i l'Atlàntida també estrena de manera pilot una col·laboració amb l'agrupació de sords de Vic i Comarca per subtitular i interpretar amb llenguatge de signes dues de les obres que programa.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joan Barberà, bona tarda.
Bona tarda. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha desestimat els recursos de la Federació d'Associació de Veïns i de la CUP contra l'Ajuntament de Barcelona, la Generalitat de Catalunya i el Futbol Club Barcelona pel projecte Espai Barça. Aquest fet atorga llum verda a l'Espai Barça, ja que implica que es manté en vigor l'acord del maig del 2018 per modificar el Pla General Metropolità als terrenys del Futbol Club Barcelona. D'altra banda, destaquem que en futbol el Badalona ha fitxat a l'extrem del Pontevedra Pitu Marín per una temporada. El Nàstic de Tarragona ha començat avui la pretemporada amb 21 efectius sota les ordres de Raül Agné. 7 futbolistes que o bé han donat positiu de Covid-19 o són contacte directe d'un positiu. Aquest vespre, en uns minuts, a les 8 del vespre, es fa la presentació del torneig dels històrics. Se sortejaran el grup i el camí cap a la final. Encara en futbol, destaquem que el Terrassa ha fet oficial la renovació del mitja punta Josu Rodríguez per una temporada més fins al 30 de juny de 2022. Víctor Aliaga renova amb el Cerdanyola. L'extrem va ser l'autor d'un dels gols que va donar l'ascens a l'equip de Toni Carrillo. Més futbol per destacar que la primera catalana, l'Atlètic Lleida, ha anunciat la contractació de Josep Maria Turull. Des de UAU Lleida Ràdio informa Sergi Guiu.
Després de 5 temporades entrant al Mollerussa, Josep Maria Turull canvia la banqueta de la capital del Pradurgell per la del Ramon Farrús de Lleida de cara al curs 2021-2022. Un Josep Maria Turull que en la seva presentació va deixar ben clar els motius que li van fer dir sí a la proposta de l'Atlètic Lleida.
El que et motive, el que motive a agafar aquests reptes és que crec que vinc d'una etapa ja que s'havien complert una sèrie d'objectius, que era una etapa ja acabada i que quan te truca l'Atlètic Lleida amb tot el que suposa o tot el projecte que tenen darrere, l'ambició del club, la il·lusió que hi ha per fer coses importants, la veritat és que és molt difícil dir que no.
Un Josep Maria Turull, recordem-ho, que aquesta temporada 2020-2021 va quedar-se a les portes d'aconseguir l'ascens del Mollerussa a tercera RFEF després de caure derrotat en el partit de tornada dels play-offs davant l'Ascó.
Gràcies des de Lleida, Sergi Guiu. En hoquei sobre patins, el Girona ha anunciat el fitxatge de Marc Vázquez per a la temporada 2021-2022. Prové de la Lliga Italiana. Recordem que es va formar al Reus Deportiu, va jugar al Vilafranca i les dues darreres temporades estava a terres italianes. També en hoquei, Xavier Aldric seguirà al Palafrugell un any més. En bàsquet, en el món de la cistella, el Baxi Manresa ha conegut avui els rivals en la fase de grups de la Basketball Champions League. Els del Baix s'enfrontaran a l'Apoel, al Pinar Turc i a l'Estal Ostrom polonès. Un Baxi Manresa que ha incorporat al seu equip l'escorta Joe Thomason, que també pot actuar de base i que ha fet una molt bona campanya a la Lliga d'Israel. I per últim, el badaloní Artur Grau ha fitxat pel Mataró per Boet per la nova temporada a la Lliga EVA.
Gràcies, Joan. Esteu seguint el Notícies en Xarxa, que fan possible Juanjo López al control tècnic, Montse Manent a la redacció, Joan Barberà als esports, Maria Josep Guitar a l'edició i qui us parla, l'Ali Giner. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Creus que has sentit molt? Fins i tot massa. Ara ho tornaràs a sentir. Sent les grans sinfonies amb tota la força de l'orquestra OBC. Abona't a la nova temporada de l'Auditori de Barcelona. Segon moviment, Amor i odi.
Tinc esclerosi múltiple. Ara, convisc amb la incertesa. Potser em fallaran les cames, la vista, la parla, la força. O potser no. Però tinc una certesa. No estic sola. L'11 de juliol, mulla't per l'esclerosi múltiple. A la teva piscina o a mulla't.cat. Fundació Esclerosi Múltiple.
Nutrició amb Laura Crosas.
La gana emocional i la gana física. Quan el cos ens demana menjar, no sempre és per cobrir una necessitat fisiològica. Sovint és un mètode per a regular les nostres emocions. Sol aparèixer de cop i volta, en qualsevol moment, i amb urgència, i pot anar acompanyada de descontrol. Per aconseguir gestionar aquestes conductes de manera saludable i evitar provocar sentiments de rebuig, primer caldrà aprendre a identificar-la. La gana física està destinada a cobrir necessitats nutricionals. És gradual, apareix en els horaris d'ingesta habitual i es pot posposar. Es menja amb control, consciència i assaborint i gaudint del que es consumeix. Es satisfà amb aliments saludables, et sents bé un cop acabes de menjar i és independent del teu estat anímic. La gana emocional, pel contrari, està destinada a reconfortar i alleugir emocions. Apareix de manera espontània i amb desig d'aliments específics, normalment poc saludables. No hi ha connexió amb el que es consumeix, ni s'aprecia el que es menja i es segueix menjant tot i sentir-se ple. Està condicionat a com ens sentim en aquell moment. I poc després de menjar, es tornen a generar emocions desagradables com culpa, vergonya, tristesa o enuig. Per diferenciar-les, quan tingueu gana, valoreu el que realment necessita el vostre cos. Si al menjar hi haurà frustració, d'angoixa que necessita satisfer-se amb un altre tipus de recompensa. Caldrà que us relaxeu, respireu profundament i us calmeu. Busqueu altres activitats que us distreguin, us allunyin de la cuina i us mantinguin les mans ocupades. És important no prohibir-se res, doncs al final crea més desig i descontrol. Podeu menjar amb atenció plena i sense culpabilitat. Alguna versió saludable d'aquells aliments que més us atreguin. Per exemple, la xocolata negra. Us proposo que busqueu aquelles activitats que us ajudin a surfejar l'onada, com fer exercici físic, meditar, parlar amb algú, demanar una abraçada o estar en contacte amb la natura o els animals. Us serà més senzill connectar amb la vostra necessitat real i gestionar la gana emocional.
La xarxa de comunicació local.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa, edició vespre, amb l'Ali Giner.
Crida a la responsabilitat del govern català que no descarta fer més passos enrere per controlar la macroonada de contagis que afecta Catalunya i que avui ha deixat de nou més de 7.000 casos nous. Montse Manent.
La velocitat de contagi va en augment i s'acosta al 3,4 i el risc de rebrot s'enfila fins als 1.460 punts. El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha demanat de nou responsabilitat en la sessió de control del govern al Parlament de Catalunya.
Cal frenar, com sigui, la nova onada de Covid-19, i això depèn de totes i de tots, d'actuar sempre amb responsabilitat, per haver d'evitar fer més passos enrere que ningú vol fer, però que si les circumstàncies ens obliguen, com hem fet en el cas de l'oci nocturn, haurem de fer per preservar la salut del conjunt de la ciutadania.
En marxa des d'avui els primers punts mòbils de vacunació. El conseller de Salut, Josep Maria Argimon, ha avançat que no descarta ampliar el seu horari, fins i tot si és necessari vacunar de nit.
De moment són 6 autobusos que distribueixen la vacuna monodosi de Janssen a la població major de 40 anys i de difícil captació. A Badalona, on es preveia vacunar fins aquesta tarda, ja han esgotat les vacunes al migdia.
Ràdio Ciutat de Badalona, Mar Martínez.
Les cues davant del pont del petroli han començat ben d'hora i a 8:15 del matí ja hi havia gent esperant l'obertura de la campanya. La gran majoria és gent jove. Escoltem alguns dels testimonis.
Doncs hem vingut a les 7:30 o així i clar, hem estat fent cua fins a les 9 que obrien i doncs fins ara, que són les 11:30 o així, doncs 4 hores.
Carles Puigdemont i Oriol Junqueras es retroben a Waterloo per primer cop des de l'octubre de 2017.
Raül Romeva, Dolors Bassa, Carme Forcadell i Meritxell Serret han acompanyat el líder d'Esquerra en una primera visita que esperen que sigui un punt d'inflexió. Junqueras ha explicat que es tornaran a veure ben aviat.
Hem quedat que ens veurem ben aviat, tal com li deia, i que segur que tindrem ocasió de retrobar-nos a Brussel·les, de retrobar-nos a Estrasburg, i tant de bo, també ben aviat tinguem l'ocasió de retrobar-nos a Catalunya. En absolut, ja sabeu que jo no tengo por costumbre reprochar nada a nadie, y en sentido contrario tampoco, ningún reproche.
Les colles castelleres del país suspenen assajos davant el fort increment de positius a l'espera que els indicadors millorin.
És una decisió que estan prenent moltes agrupacions a les darreres hores. Si bé a cada colla hi ha un escenari diferent, en cap s'assajar amb grups superiors als 25 castellers, d'acord amb les directrius del Procicat.
Tarragona Ràdio, Miguel González.
La colla Jove Xiquets de Valls, que només feia assajos de canalla, ha decidit suspendre'ls per responsabilitat i precaució, diu la colla en una piulada. I la colla Vella tampoc no començaran els assajos d'adults com havien previst inicialment i mantenen els de la canalla, que fan a l'aire lliure en una masia. La colla Jove de Tarragona, de moment, suspèn els assajos.
En cultura, el Teatre Atlàntida de Vic presenta la programació de la nova temporada amb una 50ena de propostes que començarà el mes de setembre i s'allargarà fins al febrer.
El Complex Cultural Vigatà estrena uns itineraris, grups d'obres amb un nexe comú i una col·laboració per fer els espectacles accessibles a les persones amb discapacitat auditiva.
El nou FM, Natàlia Peix.
L'Atlàntida estrenarà els anomenats itineraris. El primer, amb 4 muntatges, es dedica a Shakespeare. Víctor Sunyol és membre del Consell Assessor de Programació.
Perquè els espectadors, seguint aquest itinerari, puguem conèixer doncs, cada vegada una sèrie de personatges, d'actors, o ficar-nos dintre, d'autors, perdó, ficar-nos dintre d'algunes idees que es treballin en aquest itinerari.
Notícies en xarxa. Edició vespre. Obrim, com sempre, plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Carme Farnell, bona tarda.
Bona tarda. El que tindrem durant aquesta tarda és alguns ruixats encara cap a la zona del Pirineu Oriental, també alguns que se n'escaparan cap a la cara nord del Pirineu, però a la resta del país tindrem un temps força més estable. I en canvi, cap al Pla de Lleida s'espera domini del sol i d'aquí que la temperatura s'ha d'anar recuperant ràpidament. Tot i això, avui la temperatura màxima quedarà més baixa que la d'ahir. Atenció, perquè durant aquesta propera nit també el temps continuarà sent inestable, es podran registrar alguns xàfecs a punts del litoral, però també a punts de la Catalunya central, que demà, a primera hora del matí, tindran tendència a desplaçar-se i afectar sobretot les comarques de Girona. Des d'aquí el Servei Meteorològic de Catalunya s'ha activat un avís al respecte d'aquests ruixats que podran ser de certa intensitat. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Carme Farné. I connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Mireia Camats, bona tarda.
Hola, bona tarda. Ens comencem situant l'autopista P7. Hi ha dos carrils tallats a Sant Celoni en sentit sud, en sentit Granollers, per un accident entre dos vehicles. Això provoca 2 quilòmetres d'aturades, per tant demanem extrema la prudència en aquest tram. A la B30, lateral de la P7, hi ha retencions a Barberà del Vallès en sentit sud, en sentit Tarragona. A la Nacional 340 hi ha 1 quilòmetre del Coll Vendrell en sentit sud. A la C31 hi ha 2 quilòmetres de retenció a Vilanova i la Geltrú en sentit Tarragona. A la Ronda Alt de Barcelona hi ha retencions de Sant Gervasi a Horta en sentit Besòs, i a la Ronda Litoral hi ha cua de zona franca al Port en sentit Besòs. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Crida a la responsabilitat del govern català, que no descarta fer més passos enrere per controlar la macronada que afecta Catalunya i que avui ha deixat de nou més de 7.000 casos nous.
Els indicadors no són bons i tot fa preveure que continuaran creixent a ritme vertiginós en els propers dies. Ho dèiem, ahir ja comença a notar-se l'augment dels ingressos hospitalaris i el col·lapse de l'atenció primària no millora. Els hospitals començaran també a fer proves PCR per millorar la saturació dels CAPs.
Mentrestant, hem sabut també avui que en les escasses 2 setmanes que ha obert l'oci nocturn, Salut ha detectat fins a 31 brots amb un total per ara de 456 positius i més de 1.500 contactes estrets investigats. Aquest matí, des del Parlament, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, feia una crida de nou a la responsabilitat. Maite Polo, bona tarda.
Bona tarda. El president aragonès s'ha mostrat molt preocupat pel moment complicat de la pandèmia i ha dit que és un repte de país superar la nova onada. Ha advertit que no anem bé i que, si cal, el govern tornarà a activar determinades restriccions, com ha fet aquesta setmana amb una part de l'oci nocturn.
Cal frenar, com sigui, la nova onada de Covid-19, i això depèn de totes i de tots, d'actuar sempre amb responsabilitat, per haver d'evitar fer més passos enrere que ningú vol fer, però que si les circumstàncies ens obliguen, com hem fet en el cas de l'oci nocturn, haurem de fer per preservar la salut del conjunt de la ciutadania.
Aragonès ha tingut paraules de reconeixement per al jovent, que ha fet un esforç molt gran, ha dit, des de l'inici de la pandèmia, sacrificant la vida social, i s'ha compromès a donar un bon impuls a la vacunació. També al Parlament, el conseller de Salut ha anunciat que els hospitals faran PCRs i proves d'antígens per alleujar la càrrega dels CAPs.
Parlem, doncs, d'aquestes dades de la pandèmia. Sanitat ha notificat aquesta tarda 17.384 nous contagis i 17 morts de Covid-19 en les darreres hores, tornant a situar Espanya en risc extrem. A Catalunya, com dèiem, s'han declarat més de 7.000 casos nous. La velocitat de contagi va en augment i s'acosta al 3,4 i el risc de rebrot s'enfila fins als 1.460 punts.
Augmenten també els ingressats als hospitals, que ja són 610, 35 més que en el darrer balanç, mentre que els crítics de la UCI es mantenen en 133. Això sí, no s'ha notificat cap mort en les darreres 24 hores i el total des de l'inici de la pandèmia es manté en 22.274.
I el govern espanyol ofereix a les comunitats 5 milions de tests i rastrejadors de l'exèrcit. Ho acaba de dir la ministra de Sanitat, Carolina Darias, després de la reunió interterritorial amb tots els consellers de salut.
Hemos puesto a disposición de las comunidades autónomas, como ya lo hemos venido haciendo, la reserva estratégica de material que tenemos en el Ministerio y también para que en torno a 5 millones de test de antígenos están a su disposición. Y también hemos puesto, en este caso el Ministerio de Defensa, vuelve a poner a disposición los rastreadores de las Fuerzas Armadas para colaborar en las labores de rastreo.
D'àrees que cal estar molt atents perquè amb la crescuda de contagis hi ha la possibilitat que el virus acabi afectant a persones grans. Sobre la decisió d'anunciar la fi de les mascaretes a l'exterior, ha assegurat que el govern espanyol no es va precipitar, i sobre la demanda de la comunitat de Castella i Lleó de tornar a instaurar un toc de queda, la ministra ha respost que de moment no està sobre la taula.
En marxa avui els primers punts mòbils de vacunació. El conseller de Salut n'ha parlat també des del Parlament en la sessió de control i ha avançat que no descarta ampliar el seu horari i fins i tot, si és necessari, vacunar de nit.
De moment, els autobusos distribuïts són 6 i van dirigits a la població major de 40 anys i de difícil captació. Finalment, però, i davant l'elevada demanda que s'ha registrat en aquest primer dia, s'ha vacunat també gent a partir dels 18 anys amb la vacuna monodosi de Janssen.
L'èxit ha estat tan gran que punts com Badalona, on es preveia vacunar fins aquesta tarda, ja han esgotat les vacunes al migdia. Ràdio Ciutat de Badalona, Mar Martínez.
Les cues davant del pont del Petroli han començat ben d'hora i a 8:15 del matí ja hi havia gent esperant l'obertura de la campanya, que no era fins les 9. La gran majoria gent jove. Escoltem alguns dels testimonis.
Doncs hem vingut a les 7:30 o així i clar, hem estat fent cua fins a les 9 que obrien i doncs fins ara, que són les 11:30 o així, doncs 4 hores.
Hemos tenido suerte cuando hemos llegado que la cola estaba a la mitad y no nos esperábamos, o sea, no nos esperábamos tan poca cola, ¿sabes? Nos esperábamos un poco más.
Bien, hay cola, pero la verdad que va súper rápido. Llevamos media hora y ya estamos casi l'entrada.
A la cua, molta gent que havia tingut problemes per trobar hora a través del web, però també d'altres que davant l'arribada de l'estiu han preferit tenir la pauta completa de forma ràpida, ja que la vacuna que s'ha administrat ha estat la de la farmacèutica Janssen, d'una dosi. A les 12 del migdia, 3 hores després de posar en marxa el punt de vacunació, ja hi havien passat més de 700 persones, i uns minuts abans de les 2 ja s'havia arribat a la xifra de 900 dosis distribuïdes, que eren totes les disponibles. En aquell moment, el punt ha quedat tancat.
També Alcanar és un dels pobles ebrencs que durant aquests dies ha posat en marxa una campanya de vacunació massiva sense cita prèvia a través dels punts mòbils de vacunació estrenats avui. Durant tot el dia d'avui, un autocar del Banc de Sang amb personal sanitari ha vacunat la població major de 40 anys amb una dosi única de Janssen. Ràdio Alcanar, Míriam Gavaldà.
L'alcalde d'Alcanar, Joan Roig, ha indicat que la vacunació ha avançat a bon ritme, tot qualificant la iniciativa d'oportunitat única per als ciutadans que encara no hagin completat la pauta.
Està anant molt bé, però fem que vingui tothom. El ritme de vacunació va bé, però encara hauria d'anar millor. És una oportunitat única per a vacunar-nos de forma ràpida.
Al punt de vacunació també s'ha adreçat la gerent de la Regió Sanitària de les Terres de l'Ebre, Marreixà, que ha remarcat la importància de vacunar-se per a doblegar la corba de contagis just enmig de la cinquena onada de la Covid-19 amb un increment de casos de la variant Delta.
Estem inversos en aquesta cinquena onada, amb una nova variant Delta molt més contagiosa, i ens interessa avançar per poder, com sempre diem, recuperar la normalitat, però sobretot ara demanar aquesta prudència que necessitem i el seguiment de les mesures per a, entre tots, doblegar la corba.
L'Eixa ha fet una crida a vacunar-se i ha afirmat que continuaran fent campanyes d'aquest tipus per arribar més fàcilment a la població.
I en aquest sentit, els farmacèutics reclamen poder dispensar tests d'antígens sense recepta i s'ofereixen a fer-los i registrar els resultats a les farmàcies. Des del Col·legi Oficial de Farmacèutics de Tarragona han enviat avui un comunicat per demanar precisament l'aprovació de la venda d'autotests d'antígens sense prescripció mèdica. Creuen que aquesta mesura podria ajudar a la descompressió de l'atenció primària. Ràdio Ciutat de Tarragona, Álvaro Rodríguez.
Actualment els farmacèutics disposen d'aquestes eines per dispensar-les amb prescripció mèdica, però demanen aprovar la modificació del decret llei que els hi permetria vendre-us sense recepta. Toni Veciana, president del Col·legi Oficial de Farmacèutics de Tarragona, expressa que la xarxa de farmàcies pot ajudar a aïllar positius en un moment com aquest de la pandèmia. En altres països això ja es pot fer. Veciana expressa que no entén com pot ser un procés tan lent.
Però encara han tingut que passar una sèrie de passos, com és la Interterritorial de Salut. Ara està pendent del Consejo de Estado, després de que passa al Consell de Ministres, publicar-se al BOE, i tot això, tots aquests tràmits són molt lents. I, degut a l'estat actual de la pandèmia, nosaltres pensem que haurien de ser molt més ràpids i més àgils.
A més, des de la farmàcia comunitària mantenen que poden oferir assessorament per fer servir els tests, interpretar els resultats i què fer en cas de resultar positiu. Tot i això, els autotests no servirien per fer diagnòstic, motiu pel qual seria necessari fer-los servir cada 48 o 72 hores després d'un contacte positiu.
I l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, avisa que no permetran aglomeracions ni botellons al centre de la ciutat i per evitar-ho reforçaran la presència policial aquest cap de setmana, que l'oci nocturn estarà ja tancat. Interior també els ha confirmat que destinaran Mossos d'Esquadra a cobrir les zones del Born, la Barceloneta i l'entorn de les platges. Diana Bermejo.
Amb l'oci nocturn tancat, l'Ajuntament de Barcelona tem que es produeixin aglomeracions a l'entorn de les platges i al passeig del Born. Incrementarà la presència policial aquest cap de setmana. A més de l'evident perill d'expansió del virus, l'alcaldessa de Colau ha explicat que aquestes trobades multitudinàries en què no es compleixen les mesures estan provocant greus problemes de convivència.
No es permetrà que hi hagin aglomeracions que no respectin les mesures i que ens hem de prendre seriosament que hem d'aturar aquesta onada nova de contagis. Per tant, ja sigui per salut pública, ja sigui per evitar els contagis, ja sigui per respectar el dret dels veïns a descansar a Ciutat Vella, a la Barceloneta, insisteixo, no es pot venir a Ciutat Vella a descontrolar-se i a fer aglomeracions.
Avui ja s'han produït reunions de diversos departaments per abordar el problema i, segons Colau, des del Departament d'Interior, els han confirmat que augmentaran la presència de Mossos.
Notícies en xarxa. Informació de proximitat.
Primer retrobament de l'expresident Carles Puigdemont i l'exvicepresident Oriol Junqueras des de l'octubre de 2017. Ha estat aquest dimecres a Waterloo. L'expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, l'exconseller d'Exteriors, Raül Romeva, l'exconsellera de Treball, Dolors Bassa, i la diputada d'Esquerra Republicana, Meritxell Serret, han viatjat també fins a Bèlgica per visitar el líder de Junts per Catalunya.
L'expresident no ha sortit a rebre Junqueras, sinó que l'ha fet entrar a la Casa de la República i després han sortit tots dos a fer-se la foto del retrobament. També hi havia el raper Baltònic. A la sortida, Junqueras s'ha mostrat convençut que a partir d'ara es veuran més sovint.
Hem quedat que ens veurem segur, ben aviat, tal com li deia, i que segur que tindrem ocasió de retrobar-nos a Brussel·les, de retrobar-nos a Estrasburg, i tant de bo, també ben aviat tinguem l'ocasió de retrobar-nos a Catalunya. En absoluto, ya sabe que yo no tengo por costumbre reprochar nada a nadie, y en sentido contrario tampoco, ningún reproche, y sí un compromiso explícito de compartir este esfuerzo en la lucha contra la represión que todos sufrimos y que sufre el conjunto de la sociedad. I res del que hem fet no està en el Codi Penal, segur que tot plegat mereix un compromís explícit de tots nosaltres a favor de l'amnistia, de tots nosaltres i de qualsevol ciutadà que estimi la democràcia i que vulgui garantir una vida digna a tots els seus conciutadans.
Junqueras volia reunir-se amb Puigdemont a Estrasburg, però Puigdemont va dir que no hi aniria perquè no intervenia en aquesta sessió plenària, malgrat que fins ara sempre ha parlat a tots els plens.
I encara en clau política, bona part del ple d'aquest dimecres l'ha ocupat el nou decret llei del govern de la Generalitat que crea un fons per respondre a les fiances imposades pel Tribunal de Comptes a treballadors públics. Aquest fons, dotat amb 10 milions d'euros, ha estat durament criticat pel PP i Ciutadans.
Aragonès ha expressat plena confiança en la innocència dels treballadors públics de la Generalitat i ha explicat que per això han adoptat una solució d'emergència però de cobertura general per evitar que les persones perseguides hagin de respondre amb el seu patrimoni i personal davant del Tribunal de Comptes.
Cal garantir la presumpció d'innocència. Mai abans la Generalitat havia adoptat una decisió com aquesta, però davant de decisions arbitràries, actuacions decidides i d'acord amb la llei, que cobreixen a tothom, davant de la irracionalitat, racionalitat i fermesa. Cal protegir els servidors públics que han actuat en tot moment amb un inqüestionable compromís amb la ciutadania del país.
Des de Ciutadans, el líder del grup, Carlos Carrizosa, ha recordat que el Tribunal de Comptes està comptant quina despesa pública es va dedicar al referèndum i ha rebutjat contundentment el decret llei de la Generalitat.
Ese dinero los catalanes no lo vamos a tener que pagar otra vez. No lo podemos afianzar con dinero de los catalanes. Si a uno le roban 100 euros y el juez dice, le robaron a usted 100 euros, lo que no puede hacer el juez es decirle, y por si no le paga este señor, ahora coja usted 100 euros y le avala con 100 euros por si él no le paga. Esto es lo que ustedes están intentando hacer. Y esto es absolutamente intolerable.
En el ple aragonès ha anunciat que aviat obrirà un diàleg amb els grups del Parlament que van donar suport a la seva investidura per abordar un acord per l'amnistia i l'autodeterminació i també en parlarà amb la societat civil i el món municipal.
Notícies en xarxa. Informació i serveis de proximitat.
En territori, l'aplec del Cargol haurà d'esperar fins l'any vinent. Les colles han acordat cancel·lar finalment l'edició d'enguany, que ja s'havia endarrerit fins al setembre. La incertesa per la situació sanitària i la manca de temps per preparar-la són els principals motius de la decisió. Ho ha dit a Ràdio Alexandra Fos.
L'Assemblea de la Federació de Colles de la Plec del Cargol de Lleida ha acordat celebrar la 41a edició de la festa al maig del 2022. A començaments d'aquest any ja es va decidir no celebrar la plec aquest mes de maig amb les dates habituals i fer-ho el 3 i el 5 de setembre si la situació sanitària ho permetia. Finalment, però, la incertesa per l'evolució de la pandèmia i les dificultats per preparar el certamen en poc temps han portat a l'organització a deixar la propera edició per l'any vinent. La decisió es va adoptar per àmplia majoria dels representants de l'ESC. Serà el segon any consecutiu en què no se celebrarà la plec després que l'any 2020 es traslladés primer al maig, a l'octubre i finalment s'acabés suspenent l'edició de la tardor. La plec del Caragol compta anualment amb la participació d'uns 13.500 collistes repartits entre 107 colles i reuneix al voltant d'uns 200.000 visitants amb un impacte econòmic que genera la ciutat de Lleida que supera els 6 milions d'euros.
Encara més suspensions. Les colles castelleres del país per seguretat van optant per suspendre assajos davant el fort increment de positius a l'espera que els indicadors de la Covid millorin. És una decisió que estan prenent moltes agrupacions en les darreres hores. Si bé a cada colla hi ha un escenari diferent, en cap s'assaja amb grups superiors als 25 castellers, d'acord amb les directrius del Procicat. Tarragona Ràdio, Miguel González.
La colla Jove Xiquets de Valls, que només feia assajos de canalla, ha decidit suspendre'ls per responsabilitat i precaució, diu la colla en una piulada. I la colla Vella tampoc no començaran els assajos d'adults com havien previst inicialment i mantenen els de la canalla, que fan a l'aire lliure en una masia. La colla Jove de Tarragona, de moment, suspèn els assajos que feien els castellers de Tronc, els castellers de Villafranca, Minyons de Terrassa i Capgrossos de Mataró també han optat per aturar-se. Ara, l'evolució de la pandèmia fa pràcticament inviable la proposta de la coordinadora de colles castelleres de Catalunya que preveia assajos de fins a 75 persones si la incidència acumulada a 14 dies era inferior a 100, és a dir, 10 casos per cada 10.000 habitants, i de 125 castellers en el cas que fos inferior a 70.
I Horrorland reobrirà el mes d'octubre, això sí, amb un canvi d'ubicació. Serà a l'Illa Fantasia de Vilassar de Dalt. El Parc del Terror mantindrà l'activitat tot l'any amb una programació compatible amb la del Parc Aquàtic. Ràdio Premià, Manel Ferrer.
La tercera edició d'Horrorland ja està en marxa. El complex d'oci centrat en el món del terror tornarà a obrir portes el 15 d'octubre i ho farà a les instal·lacions del Parc Aquàtic d'Illa Fantasia, situats entre Premià de Dalt i Vilassar de Dalt, a tan sols 15 minuts a Barcelona. El parc oferirà una oferta 100% nova, obrirà durant 11 dies amb un aforament limitat i respectant els llums bombolla a l'hora d'accedir a les diferents experiències. Durant els dies d'obertura, Horrorland oferirà feina a 150 persones. La nova ubicació neix amb l'objectiu d'esdevenir un referent internacional del món del terror oferint una oferta variada d'activitats al llarg de tot l'any. Horrorland, el parc de terror, obrirà durant la temporada de Halloween, però la resta dels mesos d'hivern, primavera i estiu, l'emplaçament es convertirà en un macrocomplex d'escape room i altres experiències relacionades amb el món de l'oci i del terror.
I en cultura, el Teatre Atlàntida de Vic ha presentat la programació de la nova temporada que començarà el mes de setembre i s'allargarà fins al febrer. La formen una cinquantena de propostes. El Complex Cultural Vigatà estrena uns itineraris, grups d'obres amb un nexe comú i una col·laboració per fer els espectacles accessibles a les persones amb discapacitat auditiva. El 9FM, Natàlia Peix.
A proposta del seu Consell Assessor de Programació, l'Atlàntida estrenarà els anomenats itineraris, una sèrie d'espectacles que tindran un nexe comú. El primer, amb quatre muntatges, es dedica a Shakespeare. Víctor Sunyol és membre del Consell Assessor de Programació.
Perquè els espectadors, seguint aquest itinerari, puguem conèixer doncs, cada vegada una sèrie de personatges, d'actors, o ficar-nos dintre, d'autors, perdó, ficar-nos dintre d'algunes idees que es treballin en aquest itinerari.
Moja, el gran comediant de Joel Joan, Lil Dami, Aka, o la versió teatral de la novel·la d'Irene Solà, Canto jo i la muntanya balla, són algunes de les propostes destacades amb un aforament del 70% i pensant en un retorn progressiu a la normalitat. L'equipament manté, tot i així, 6 espectacles virtuals a la sala 4. El cicle Grans Concerts portarà a Vic grans figures internacionals com la violinista francesa Alexandra Soum i l'Atlàntida també estrena de manera pilot una col·laboració amb l'agrupació de sords de Vic i Comarca per subtitular i interpretar amb llenguatge de signes dues de les obres que programa.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joan Barberà, bona tarda.
Bona tarda. En futbol, en uns minuts, a partir de les 8 del vespre, es fa la presentació del torneig dels històrics, que tornarà aquest estiu 2 anys després. Avui es farà el sorteig de la fase de grups i el camí també cap a la final. Notícia molt bona per al futbol català, el retorn del torneig dels històrics. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha desestimat els recursos de la Federació d'Associació de Veïns i de la CUP contra l'Ajuntament de Barcelona, la Generalitat de Catalunya i el Futbol Club Barcelona pel projecte Espai Barça. Aquest fet atorga llum verda a l'Espai Barça, ja que implica que es manté en vigor l'acord de maig del 2018 per modificar el Pla General Metropolità als terrenys de l'entitat catalana de la Gana. El Badalona ha fitxat a l'extrem de Pontevedra Pitu Marín per una temporada. El Nàstic de Tarragona ha començat avui la pretemporada, ho ha fet amb 21 efectius, sota les ordres del nou tècnic Raül Agné a les instal·lacions del nou estadi. No hi han participat, però 7 futbolistes que o bé han donat positiu de Covid-19 o són contacte directe d'un positiu. Més futbol, per destacar que el Terrassa ha fet oficial la renovació del mitja punta Josu Rodríguez per una temporada més fins al 30 de juny de 2022. També ha renovat, en aquest cas el Cerdanyola, Víctor Aliaga. I a la primera catalana, l'Atlètic Lleida ha anunciat la contractació de Josep Maria Turull. Des de UAU Lleida Ràdio informa Sergi Guiu.
Després de 5 temporades entrant al Mollerussa, Josep Maria Turull canvia la banqueta de la capital del Pedrugell per la del Ramon Farrús de Lleida de cara al curs 2021-2022. Un Josep Maria Turull que en la seva presentació va deixar ben clar els motius que li van fer dir sí a la proposta de l'Atlètic Lleida.
El que et motive, el que motive a agafar aquests reptes és que crec que vinc d'una etapa ja que s'havien complert una sèrie d'objectius, que era una etapa ja acabada i que quan te truca la Tic Lleida amb tot el que suposa o tot el projecte que tenen darrere, l'ambició del club, la il·lusió que hi ha per fer coses importants, la veritat és que és molt difícil dir que no.
Un Josep Maria Turull, recordem-ho, que aquesta temporada 2020-2021 va quedar-se a les portes d'aconseguir l'ascens del Mollerussa a tercera RFEF després de caure derrotat en el partit de tornada dels play-offs davant l'Ascó.
Gràcies, Sergi Guiu, des de UAU Lleida Ràdio. En plana poliesportiva, en hoquei sobre patins, destaquem que el Girona ha anunciat el fitxatge de Marc Vázquez per a la nova temporada, per al curs vinent. Prové de la Lliga Italiana, es va formar al Reus Deportiu, al club de la capital del Baix Camp, i també va jugar al Vilafranca. En el món de la cistella, en bàsquet, el Baxi Manresa ha conegut avui els seus rivals en la fase de grups de la Basketball Champions League. Els del Baix s'enfrontaran a l'Apoel, al Pinar Turc i a l'Est de l'Ostrou polonès, un Baxi Manresa que ha incorporat, per cert, a l'escorta Joe Thomason, que prové de la Lliga d'Israel. Més bàsquet, un últim apunt, el badaloní Artur Grau ha fitxat pel Mataró Parboet de la Lliga EVA.
Gràcies, Joan. Fins aquí aquest informatiu. Notícies en xarxa que fan possible Juanjo López al control tècnic, Montse Manent a la redacció, Joan Barberà als esports, Maria Josep Guitart a l'edició i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos i tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Adéu-siau.
Notícies en xarxa. Edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Va arribar el tiet amb barba llarga, els avis feien dinar especial. I va dir, nens, esteu morenos, i va dir, almenys heu crescut un pam. I l'Ignasi i jo li escoltàvem mil aventures de països. Estaven bé i eren distretes, però era difícil veure's del cap el fer volar. Per la barca que arribarà a l'esclat,
la xarxa de comunicació local. Ràdio L'Escala.
La xarxa.